Hola, bon dia. Aquí, avui, en el matí de Menorca, amb en Miquel Àngel Pons i tots els oients que ho tenen a bé estar sintonitzats. La setmana passada en Miquel Àngel feia una proposta de parlar avui, dedicar aquest espai a comentar el tema aquest dels vídeos que s'han gravat i s'han difós entre adolescents de Menorca. Assumit el repte, som-hi. Hi ha tres o quatre premisses que s'han de situar abans d'avançar. Un, és que és evident que existint els interessos, les conductes socials i sexuals són naturals, són instintives. Una altra cosa ben diferent és com es desenvolupen aquests interessos i conductes, que això sí que és netament cultural i netament educatiu. La conducta que acaba adquirint un adolescent, i per tant un jove, i per tant després un adult, és fruit d'una banda del seu instint, del seu impuls natural, està interessat per qüestions de sexe i de gènere, i per altra, es deriven directament també de seu model educatiu i de les propostes que ha rebut. Hi ha un tipus de propostes que són de caràcter ampli, molt difós, com són els valors, com és l'educació emocional, com són les normes de relació, que es van adquirint des de la infància i es van desenvolupant. Per fer-me entendre millor, podríem comentar que un infant petit és molt evident que sap que expressa espontàniament els seus interessos, afeccions, emocions, i que, de mica en mica, aprèn a controlar-los i a triar-los. Aprèn a gestionar, a identificar, a gestionar i a expressar les seves emocions. Amb aquest desenvolupament de les habilitats afectives, i pesen molt els models familiars, el tipus de família que té, quines conductes emocionals tenen a casa seva, quines conductes emocionals li promouen i quines intenten limitar, i pesa tant o més que la vida familiar, pesa la vida social, la vida entre iguals, i en aquest sentit, la vida educativa. No només la vida escolar, la vida d'oci, on també participen amb altres iguals. I les conductes d'interessos sexuals es desenvolupen fonamentalment, per una banda, a partir dels valors familiars i culturals, i per una altra, a partir d'adquisició de models, de pautes, que es van adquirint entre iguals. Dit d'una altra manera, l'infant, l'adolescent, compta en la informació, si és que li han donat a casa seva i a l'escola, amb mestres, informació, els valors, les actituds, i té una altra font cada vegada més important per l'adolescent, que és els models, les propostes, els exemples que va trobant entre ells, entre els seus amics, que és on va desenvolupant aquestes conductes de gènere, d'interès sexual, d'aprenentatge de les relacions, presidides o emmarcades dins el que consideren conductes de gènere, conductes d'interès afectiu o sexual. No fa més enllà de 2 o 3 mesos, en aquest mateix espai, comentava les dades d'enquestes de conductes de gènere entre joves. I aquestes dades, recollides amb enquestes directament fetes entre joves, evidenciaven 2 o 3 coses que són essencials recordar avui. Una, la banalització en què joves s'atraquen en les conductes sexuals. Cada vegada li donen menys importància, i si és bo, pot ser bo que hi hagi una certa normalitat, una capacitat de tractar els temes sexuals, els temes de gènere, els temes d'intimitat, amb una certa espontaneïtat, amb una certa llibertat, no és bo que es banalitzi. És a dir, no és el mateix muntar una excursió o anar a jugar un partit de futbol que endinsar-se en les relacions sexuals. L'enquesta evidenciava que els joves s'acosten a les relacions sexuals, a les experiències sexuals, no com a relacions, no com a projectes d'intercanvi afectiu i íntim amb altres persones, sinó com pur contactes. És a dir, els joves, molt joves, el 50 i 60% dels joves diuen que són més gelosos d'explicar la seva vida, de comentar les seves emocions o els seus secrets. Estan més gelosos d'això que de mantenir relacions sexuals, que consideren una qüestió espontània i que amb molta freqüència no va més enllà. d'un pur acte de gaudi. Des del punt de vista de la maduració de la persona, evidentment, tots sabem que explicar la intimitat, explicar allò que et preocupa, compartir les teves angoixes amb altres persones, és important. Però tan important o més que compartir la intimitat secret és també compartir la intimitat de les conductes sexuals, de les conductes corporals, d'implicació sexual. No només per les connotacions morals que, evidentment, té, sinó també per les conseqüències de caràcter afectiu, formatiu i de risc que comporta banalitzar-ho i convertir-ho en una conducta trivial. Un altre element que hem de tenir en compte quan parlem d'aquests vídeos de contingut sexual, de conductes sexuals que s'han transmès entre joves de Menorca, entre adolescents, té a veure amb un altre element també preocupant, que és la violència de gènere que impliquen. Sabem, perquè ho sabem i ho hem comentat en aquests espais, entre els adolescents i joves de Menorca, de tot l'estat espanyol, els de Menorca també es van recuperant, per desgràcia, conductes, interessos, valors de caràcter machista, de caràcter violent. Deixeu-m'ho explicar una altra vegada. Cada vegada més, les joves consideren atractiu les conductes de domini, les conductes de violència desfiats. Consideren que un mascle, un fiat, un home, per això m'ho ha de tenir, o és normal que tingui aquestes conductes de violència, de domini, d'una certa impulsivitat propera a l'agressivitat. I ells consideren atractiu aquelles lotes que tenen un conducte que podrien dir femení, que rincló, amb signes de debilitat de caràcter, amb signes de submissió, amb una cura exagerada o gran cura d'aspectes físics. Ens hem de preguntar com és possible que passin aquestes coses. Tinguem en compte, d'una banda, que col·lectivament hem baixat la guàrdia. Ens desinteressam col·lectivament per cuidar la formació moral, l'educació social d'infants i adolescents. Com si no tinguéssim importància, com si estiguéssim fora del nostre abast. Hi ha molts centres educatius que encara se n'ocupen de tenir cura de les informacions, de que els infants tinguin informació a l'abast sobre sistemes de reproducció i mesures, però són molt pocs els espais educatius que comptin amb un veritable espai de diàleg, de reflexió, de confrontació, d'educació, de la intimitat personal. Com si cuidar la vida privada, com cuidar la vida interior dels adolescents no fos una tasca educativa, responsabilitat de tots, sinó que respongués només a responsabilitats de col·lectius religiosos o de determinades ONG. No és així. La formació de joves exigeix la responsabilitat de tots, especialment del sistema educatiu, en la formació dels aspectes de vida personal. És cert que les famílies en són corresponsables, sí, però justament del que estem parlant ara, els aspectes de conductes socials en relació al gènere, els estudis expliquen que té molta més incidència les conductes que tenen entre els mateixos joves, l'ambient privat que tenen entre ells, i aquest ambient privat es dona en llocs de trobada de joves. I lloc de trobada de joves és l'escola. Però l'escola no, quan pensem en l'escola no hem de pensar només en la classe. Els espais, entrades, les sortides, els llocs que estan fora del control docent, però que també continua sent, com és tot l'espai escolar, un espai educatiu. Però l'espai educatiu també són, i han d'assumir les seves responsabilitats, els llocs de lleure. Va fer uns anys on hi havia a Menorca iniciatives, jo crec que importants, molt valuoses, d'implicar en els diferents actors culturals que agrupen joves, des d'escoltes fins a entitats esportives, fins a llocs d'oci, en què cuidar que en aquests espais que en principi no tenen res a veure directament amb els aspectes que estem comentant, però sí que són els llocs on els infants, els adolescents, aprenen i desenvolupen aquestes capacitats, aquests interessos. Aprenen tant sobre relacions de gènere i de sexe en els vestidors dels clubs esportius, en el camp de futbol, com a l'escola. I si fins ara he comentat la importància que té que els joves descobreixin i els ajudem a prendre consciència que les conductes de caràcter sexuals i de gènere, la manera com ens relacionant amb, efectivament amb les persones del mateix o altre sexe, i les conductes que tenim en relació amb aquests aspectes que haurien de portar tant de gaudi, és important que adquireixin un valor i que no ho consideram un fet més com anar a fer una bereneta o com passar una passejada junts. I cal, i he recordat també l'obligació social, l'obligació que tenen els espais educatius, siguin escolars, siguin d'oci, de fomentar la reflexió, el diàleg, el debat permanent sobre aquests aspectes que acaben configurant la vida d'adults. Cal també donar, i amb això vull acabar, cal donar també eines als infants, adolescents i joves perquè siguin capaços de separar-se, de cantar-se. Un infant, un jove, té un impuls, et sent amb desig de participar, de ser membre de la seva comunitat entre iguals. I és bo que sigui així, però aquest infant, aquest adolescent, també ha de ser capaç de preferir la separació, de cantar-se en un cert aïllament, una certa soledat, a participar en ambients que, a més de ser inadequats per ells, són injustos per molts altres. Ser capaç de formar la participació social de joves amb una actitud de participació activa quan aquesta és positiva i també d'exclusió activa, de decantar-se, de evidenciar la oposició a situacions que poden suposar un cert risc o que no tenen a veure amb els principis morals i els interessos que un té. I com sempre recordar, i ara sí acabam, que en l'educació sempre té molt més fruit afavorir el positiu, afavorir les conductes prosocials, les conductes creatives, les conductes de responsabilitat, valorar tot el que tenim de bo i que som capaços de fer de bé, que estar obsessionats amb avisar permanentment de riscos o advertir d'errors. Sempre el positiu acaba guanyant el negatiu si ho ajudam, si ho permetem. Necessitem confiar en els joves, però els joves també necessiten tenir arguments per confiar en altres. I això es demostra amb una actitud d'alegria, de relaxament i de confiança en la seva capacitat. Bé, moltes gràcies i bon Sant Jordi a tothom.